Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Allau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics? Benvinguts al programa número 189 d'aquest espai dedicat a la gent de la mar. Benvinguts al Blau Marí. Com sempre, tot el nostre respecte i una salutació molt cordial d'un servidor, Francesc Allau, i de tots els que m'acompanyen en aquesta travessia nàutica i marítima. Avui l'encetarem parlant d'un tema de recurs, la comercialització i l'etiquetatge del peix. Ho farem parlant amb Carlos Galve, president del Gremi de Peixaters de Catalunya. A l'enciclopèdia de l'argot mariner, el Joan Argentó i el Rafael Martí ens explicaran com es pesca senyint el porrasso. I al ranxo a bord ens prepararan un suquet d'un peix comú, però molt exquisit, el lliçal. A l'acordió del Grumet, avui protagonista és el grup Bon Vent de Canet de Mar i el seu tema Bocadillo d'Atún. A Panorama Nàutic parlarem de la desena trobada de vela llatina al Golf de Sant Jordi, que tindrà lloc a l'Ametlla de Mar. I ho farem parlant amb l'Andreu Clarós, president de la Federació Catalana per a la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial. A Plankton, avui l'Aurora Requena ens parlarà de l'espet o, els que ho desitgen, un nom una mica més literari, Barracuda. I el Manel de Ramon parlarà amb Pol Massó, que és del grup Bon Vent. El que escoltem, el bocadillo d'atún en el nostre programa, que han preparat un videoclip i és la sensació del panorama musical català. Per tant, benvinguts al Blau Marí d'avui. Gràcies per acompanyar-nos. Us invitem a salpar.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Allau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Allau a la xarxa.
Avui hem convidat al Blau Marí el senyor Carlos Galvez, president del Gremi de Peixaters de Catalunya. Perquè volem saber la seva opinió, volem saber quin és el seu argument respecte a les característiques del nostre peix, a la qualitat del mateix, a la comercialització del peix a Catalunya i a la percepció que en té el consumidor sobre temes com, per exemple, l'etiquetatge del nostre peix. Senyor Carlos Galve, què tal, com està?
Moltíssimes gràcies, bona tarda.
Comentàvem això, no?, que la gent de casa nostra, la gent de Catalunya, té clares les característiques al nivell de qualitat del peix que s'agafa aquí a Catalunya?
Jo penso que sí. Jo penso que Catalunya, com la resta del país, són una població amb una tradició de consum de peix important. Vull dir, podríem dir que a nivell europeu doncs, som dels primers països de consum. I més, diguéssim, Catalunya, que és costanera, i sempre les famílies tenen hàbit de consum de peix. En quant al tema de qualitat o al tema de la diferenciació de peix de costa, la resta de peixos d'uns altres països, doncs jo crec que també la gent té, per cultura de compra en diferents mercats, a botigues, té que la cultura de saber distingir entre unes característiques o una altra.
Per tant, a casa nostra, quan comprem peix, sabem el que comprem. És a dir, si hem de comprar peix de qualitat, sabem el que hem de fer, i si hem de comprar el peix una mica més econòmic, pues també sabem el que hem de fer, no? Per tant, això ho tindríem clar aquí a casa nostra.
Jo diria que sí. Jo diria que el consumidor sap triar, diguéssim, peixaters o peixateries especialitzades en peix de costa i peixateries i peixaters que, diguéssim, tenen un ampli ventall de propostes de peixos dels nostres orígens. Efectivament, jo crec que ells, la gent, en general, sap distingir. És veritat que potser la gent jove, doncs, per menys tradició de compra, doncs, potser està una mica més verda, però les senyores grans, jo tinc clientela a casa meva, que sense ser peixaters ni peixateres, però sí que saben distingir la qualitat i saben distingir, diguéssim, si el peix és de la nostra costa o és peix d'uns altres llocs.
Una altra cosa serà poder el fet de que en moltes ocasions no sabem aprofitar millor la gran diversitat d'espècies de peix que tenim, més enllà de les que són més comercials, no?
Home, això sí, efectivament és un hàndicap. És veritat que el món del mar dona una gran varietat de peixos, i peixos que tenen qualitat i tenen una textura i un sabor molt apropiat. Es dona la paradoxa, si tots hem fet algun viatge, de que espècies que en una zona del país doncs són apreciades i són considerades, en una altra zona, doncs, aquella espècie, diguéssim, té menys valor, no perquè sigui de menys qualitat, sinó perquè no està, diguéssim, adaptada al consum de la família del lloc en concret, no? Per tant, sí, nosaltres, el món del peix té una gran varietat d'espècies, i no totes, a lo millor, tenen doncs, el valor que li donem clàssicament al lluç, al rap, al llengado, a les pescadilles o a les sardines o els seitons.
Per tant, hem d'entendre que quan comprem peix del que ve de fora, no estem parlant de competència de la mateixa qualitat ni del mateix producte, és a dir, estem comprant peix, però tenim clar que el peix de qualitat és el que tenim més a la vora, el peix que... aquest quilòmetre zero del que parlen, no?
Home, avui dia es pot dir que les qualitats que treballem als mercats o a les llotges, tant del nostre país, de Catalunya, com de la resta del país, com de la resta del món, totes les pesqueres i tots els sistemes de logística de transport i dels sistemes de conservació fan que peixos que avui arriben de països molt llunyans arribin a unes qualitats òptimes, perquè ja pràcticament des del mateix moment que són capturats estan ja tractats per poder arribar al país final, al país on serà consumit, en unes condicions realment que fa uns anys haguessin sigut pràcticament impossible, i avui dia arriben a unes qualitats òptimes.
El consumidor, per la seva experiència, sap diferenciar per l'etiquetatge la procedència d'aquest peix?
Aviam...
O és quelcom molt complicat que s'hauria de mirar de fer un esforç per explicar millor les etiquetes?
Sí, amb el tema d'etiquetatge, amb el tema de la traçabilitat, pensi que un dels hàndicaps que hem tingut és que la pròpia administració, durant els darrers últims 10 o 15 anys, ha anat modificant, diguéssim, en funció de la pròpia experiència que el consumidor li ha donat, la tipologia de la informació. I això ha creat que el propi consumidor, a vegades, diguéssim, el més sensible en la traçabilitat i el que té més capacitat d'intentar llegir l'etiqueta, no? Doncs és públic d'una forma jove, públic que té un cert nivell cultural. Quan parlem, diguéssim, d'una franja d'edat de més edat, doncs com aquest element de l'etiquetatge estava fonamentat amb el factor de confiança de la peixatera o la peixatera, i la traçabilitat i la confiança estava fonamentalment al venedor que li estava oferint aquell producte. Des de fa molts anys ja el tema de la traçabilitat ha jugat un paper, i està jugant un paper que és importantíssim, que nosaltres com a gremi i com a comerciants ho tenim claríssim, que això es té que, a més de complir, perquè és norma i és un efecte positiu, des del punt de vista comercial es beneficia perquè dona més seguretat. I tot el que sigui seguretat, amb el comerciant li fa vendre més i millor.
Clar, però si van desapareixent aquests negocis tan tradicionals i familiars, aquell peixater de tota la vida, en el que un se'n podia refiar perquè sabia que no l'enganyaria, cada vegada ens hem de fixar més en aquesta traçabilitat, no?
Sí, jo li puc assegurar que des del punt de vista personal, no solament com a responsable, diguéssim, com a president del Gremi de Peixaters de Catalunya, sinó com a comerciant, amb una certa edat, ja tinc ja fa uns quants anys que jo em dedico al comerç del peix, estic absolutament convençut de que la traçabilitat o l'etiquetatge, la informació del producte, de l'origen del producte i de diversos elements informatius, com és el sistema de pesca, l'art d'utilitzat, la presentació, etc., tot això genera més confiança. Per tant, nosaltres estem absolutament d'acord amb això. Respecte al factor de que les peixateries desapareixen, doncs jo li puc dir que en els darrers 4 anys amb el nostre gremi doncs hem mantingut un número d'agremiats, que vol dir un número de comerciants actiu, que fa que encara el peixater avui tingui doncs futur. Malauradament, a part de la crisi, a part de la baixada de consum, a part de tots els canvis d'hàbits de consum que han hagut, encara tenim, diguéssim, un paper a jugar amb la comercialització del peix. A on d'alguna manera opera més la traçabilitat és a la gran distribució. La gran distribució, efectivament, treballa més, o d'alguna forma, aparentment, treballa més amb el tema de traçabilitat, però perquè els professionals de la gran distribució, en general, menys alguna excepció que tenien molts professionals també, doncs juguen més amb el factor de la traçabilitat i no tant com amb el factor de la professionalitat, que és el valor afegit que té el comerç, que té el petit comerciant.
I llavors és quan pels les lletres i els números que veiem en les etiquetes no podem detectar si un peix ha estat pescat en una zona del Mediterrani o pescat en una zona de l'Atlàntic, no?
Miri, Francesc, jo li puc assegurar que des de fa anys que jo vaig, com es pot imaginar, estic vinculat al tema de l'etiquetatge, jo recordava amb alguna ponència que hem fet sobre aquest tema, sí, doncs que fa anys l'etiqueta parlava dels mars. Després dels mars en general, es van passar, i això estava lligat a el que li deia abans, la quantitat de variacions que s'ha fet amb el tema de la traçabilitat per part de l'administració, s'ha passat dels mars a zones FAO. Clar, les zones FAO, ni els propis professionals, a no ser que siguin gent molt sensible, sabem realment quin mar es refereix.
Sí.
Efectivament, existeixen mapes de la zona FAO on sabem si és Atlàntic, si és Pacífic o si és Mediterrani, no? Llavors hi ha tot un magma d'elements d'informació que nosaltres, com jo reiteradament li aniré dient, estem absolutament d'acord, però també tenim que buscar la manera d'informar perquè realment sigui útil. I de la medida que és útil, el consumidor no només no agraeix, sinó que fidelitza, diguéssim, aquesta confiança que necessitem i que nosaltres, en general, sempre l'hem donat amb el consumidor.
Els nostres pescadors cuiden el producte? És a dir, aquest procés que va de la captura de la barca fins als canals de distribució, els pescadors el presenten bé? En tenen cura de que arribin la màxima frescor?
Jo m'atreveria a dir que no que tenen cura, tenen moltíssima cura. Ells saben que tractant bé el peix arriba al consumidor amb un estat excepcional. Efectivament, els pescadors de Catalunya, diguéssim, vostè pensi que el peix que consumim a Catalunya, que tenen a les nostres costes, estarà al redor d'entre un 15 i un 18%. La resta de peixos que consumim a Catalunya venen d'orígens molt diversos. Per tant, el peix que treballem a Catalunya és un peix excepcional que, en general, fins a alguna excepció, el pescador, quan ho captura, el prepara de manera que aquell peix tingui una supervivència comercial òptima. Per tant, efectivament, sempre té un valor afegit al bon tracte que el pescador li dona a sobre la barca.
Posem-nos al costat del consumidor per tal d'entendre si la presentació que es fa avui en dia en els punts de venda de peix és la que demanda el consumidor o creu que hauríem d'evolucionar en com oferim el peix a la gent que el va comprar?
Miri, jo amb això li tinc que reconèixer que efectivament amb el nostre producte, i jo soc una persona hipersensible com pot vostè imaginar-se degut a que estic
en
aquest sector fa molts anys, i a qualsevol país, sigui al nord d'Europa o sigui a Estats Units, sempre m'ha agradat veure de quina forma tenien, si avui hi havia alguna alternativa. Avui, per avui, encara la tecnologia que tenim de presentació sobre els nostres mostradors té un aspecte, d'alguna forma, doncs, tampoc no gaire evolucionat des de fa 30 anys o 40 anys. Nosaltres treballem amb un element que és determinant per la conservació del producte, com vostè sap, que és el gel. El gel és el que crea dos aspectes que són fonamentals. La humitat i el fred. I a través de la humitat i el fred, el producte es manté en òptimes condicions. El sistema d'implantació sobre el mostrador, com qualsevol lloc on vostè vulgui veure la mercaderia, doncs en base a la gràcia, a l'habilitat, a tindre la capacitat d'empatia perquè el client pugui entendre l'oferta que tenim, doncs en funció d'això la qualitat de la venda augmenta o disminueix. Vull dir, a la manera que nosaltres treballem bé el peix i vostè, si se'n va a un mercat de Catalunya, de qualsevol lloc, veurà una radical diferència de com s'implanta, com es prepara el producte per de cara al consumidor, en relació amb, potser, doncs, amb gran distribució, que fan un altre tipus de tractament.
Li cal més promoció al peix de casa nostra per incrementar el seu prestigi?
Home, jo crec que sí. Jo crec que la promoció sempre és positiva. Jo crec que sí. Jo crec que el peix de casa nostra, sempre amb la mida que tinguem capacitats entre l'administració i nosaltres mateixos com a professionals, donar-li més valor afegit, doncs, efectivament, li donaria, doncs, més valor afegit. Vull dir, al final, tots el que volem és que el producte, que el pescador, jugant-se la vida cada nit o cada dia, pesca al mar, doncs, que aquell valor, doncs, tingui una relació, diguéssim, proporcional a la capacitat de pagar-ho al consumidor, perquè al final, diguéssim, el que ha estat sempre subjecte a la pròpia conjuntura que hi ha econòmica en el nostre país, no? Hi ha peixos que hi ha barris que no pots aportar-los perquè no és que no els vulguin, és que no es poden pagar.
Clar, més prestigi vol dir que el consumidor l'ha de pagar més car?
No per força, perquè el preu està sempre subjecte a l'oferta i a la demanda. Ni el pescador ni el peixater li posa més preu o menys preu. El peix té el valor que el propi mercat està marcant. O sigui, quan hi ha molt de peix, generalment el preu baixa. Quan hi ha poc, puja. I aquest element és comú a tots els orígens i a tots els jocs.
Quan parlem de més promoció, estem parlant de creació de marques pròpies, d'encetar sinergies comunes entre tots els elements de la cadena, per exemple? Que en això, opinió, en aquest, sí. Després, sí. Si com veu, aquesta segona part la deixem pel tram final, perquè entenc que poder fa falta una mica més de coordinació entre tots els elements de la cadena, però la creació de marques pròpies o de marques de proximitat de peix de la costa, seria un camí de promoció?
Jo crec que sí, sincerament, jo crec que sí. No dic que sigui la solució de tot, però sí que crec que amb la mida, que amb el mateix principi que parlàvem sobre el tema de traçabilitat. La traçabilitat té les seves complexitats, però tot el que sigui generar confiança i generar sensació de benestar amb el comprador, amb el consumidor, és positiu. Per tant, si avui un dels aspectes que en general la societat nostra demanda sobre marques, sobre denominacions d'origen, doncs ho veiem amb els vins. Hi havia vins fa uns anys que era impensable que tinguessin una prestigi. Bueno, doncs gràcies a aquesta denominació d'origen, doncs té un valor afegit. I amb el peix podria passar el mateix. Per tant, nosaltres, com a gremi i com a comerciants, estem absolutament d'acord amb això. No podem estar en desacord amb un element que faci que tant els pescadors com els comerciants de peix puguem millorar la qualitat de la venda.
Senyor Carlos Galve, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i li agraïm, pues, bueno, les seves opinions, les seves respostes en un tema en el que vostè, com vostè ens explicava, porta molts anys treballant-hi, molts anys reflexionant-hi, moltes reunions i, sobretot, també, la sinceritat sobre aquelles coses que vostè ens ha dit que encara hi ha marge a fer i molta feina.
Sí.
No?
I per acabar, si m'ho permet, reconeixent que tenim que millorar el sector comercialitzador, tenim que millorar amb aquest tema que vostès han plantejat i que com a entitat, com a associació, estem absolutament d'acord i de fet hem treballat i estem treballant dia a dia perquè el nostre gremiat, el nostre company de feina, pues faci les coses com ha de fer-les al segle XXI.
Senyor Carlos Galve, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a la vostra disposició. Gràcies.
Carlos Galve, president del Gremi de Peixaters de Catalunya, avui reflexionant sobre la comercialització del peix a casa nostra, l'etiquetatge i la traçabilitat.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Donem la benvinguda als nostres experts en pesqueres tradicionals, Joan Argentó, Rafael Martí, benvinguts una vegada més. Avui, quin serà el tipus de pesca o la modalitat pesquera que ens explicareu?
Vale, bueno, pues avui serà pues, la llum, el mateix, la llum, senyir pues, sense llum.
I com seria aquesta pesquera?
Li diem senyir el porrasso, o sigui que és tirar l'art sense llum.
Anar al porrasso?
Molt bé, no, En el porrasso és una altra cosa. És senyir el porrasso.
Senyir el porrasso. Sí.
Quan vas a la llum, senyissis als fanals.
A la llum.
Avui a la llum. A la llum. El porrasso ho explicarem en un altre programa.
A la llum.
Sí.
És a dir, l'encer.
Senyir el porrasso, sense llum.
Deixes la barca de llum fondejada i el peix s'arremolina baix de la llum.
És a dir, això és l'encerclament. Eh?
Molt sí. Bé.
I el mateix, hi ha vegades que este peix, com que avui porten aparejos de sonars i això, este peix no vol llum i s'aguanta fora de la llum. I en l'aparejo, en los sonars, veuen la mola de saitó, sardina, el que siga, allí intestar. I en acabat se diu el porrasso, sense cap llum, la cerclen virant només per l'aparato. I això hi diuen el porrasso.
Però clar, si tota la vida s'ha parlat de que la sardina, el saitó, quan se pesca la llum, és a dir, l'encerclament de nit, el peix puja atret per la llum.
Sí.
Perquè...
Sí,
però hi ha vegades que no en vol de llum.
Hi ha alguna vegada que pel que siga que no...
I a vegades s'ha fet molt de dia també, el peix no ha volgut estar allí i lo senyixen al porrasso, que diem. El porrasso sense llum. Està.
El porrasso sense llum.
A la llum.
És a dir, la mateixa pràctica que sí, l'encerclament, sí, que agafa la barca, llancen el bou i sí, van voltant
i a la llum apagada,
encerclant la mola, sí, del peix, doncs, per d'alguna manera, amb un botet a la punta que va pegant la volta,
molt
però
bé.
Això sense l'ajuda dels
de la llum.
Dels fanals de la llum, no?
Vale.
Molt bé, doncs avui hem senyit el porrasso, no?
Vale. Molt bé.
L'encerclament, però el porrasso. Fins al pròxim programa.
Vale.
El ranxo a bord.
Ja sentim la Loreta d'aquí i això vol dir que els nostres col·laboradors, mentre ens explicaven com pescar, ja estaven preparant els estris. Juanito de Guillermo, Rafael Martí, com esteu? Bé?
Bé, bé.
Bueno, ja veig que prepareu aquí el ranxo. Sí. Que avui què ens fareu de ranxo?
Avui farem una cosa facileta, i molt bona. Molt bona. Farem lliçalet.
Lliçalet, però com lo fareu? Com
bueno, lliçalet, però lo farem en un suquet.
Suquet de lliçal?
Sí.
És un peix habitual a la costa catalana?
Sí, bueno, però sí. De lliçal hi ha moltes,
sí,
classes.
No és tot igual.
No estem parlant de la lliça, habitual,
no,
que veiem pel moll...
No, parlem d'aquesta.
És de costa, sí, i de roquer.
Això es posa molt bé també per la costa, pel roquer, i molt també per l'arena. És...
Hi ha Cabo Sud, sí, hi ha lliçal d'esta de la Galteta Roja, sí, hi ha lliçalló barrera, que és la que es fa a la roca.
Nosaltres parem la grogueta, que tira aquesta grogueta aquí,
a la galta.
Sí,
una lliça que es fa mare oberta.
Sí, és que és molt bona. Però molt. És...
I la farem en suquet, has dit?
Sí.
Com la prepararem, la lliça?
Ràpid, sí, perquè portem pressa.
Molt és molt bona, és molt bona, i va tan barata.
Netejarem aquí les quatre lliçes aquestes que tenim aquí. 10 o 12 llicetes d'estes, són 3 només, en tenim prou.
Té molta espina la lliça?
No. És que la lliça que té és mal aspecte, però és molt bona i poca, menys que llavors
i tot. I també s'ha de fer tipus, sí, la paumerenca, sí, que és un peix que mengen algues, i s'ha de tallar del cap, però totes les costelles i tot això
per a portar pressa, l'escatarem, i tallarem el cap i cal la panxa, i si cap és més aviat.
Molt bé.
Escatadeta, tallarem pel cap, pel clatell, a dir, cara a la panxa, i en un tall surt tot ja, la tripa i el cap.
Molt bé.
Agafarem, salarem i posarem aquí, he portat una tomaqueta de casa, i 4 alls.
Molt bé.
Farem, però no, ho farem tot allò, tirarem els alls dins a trossos, tirarem la tomaqueta dins a l'oli roent, farem la cassola i l'oli roent.
L'all ho tallarem
a
trossets.
Sí, trinxat, perquè portem pressa.
I la tomaqueta d'aus.
I la tomaqueta, no, també tot trinxat.
Tot trinxadet.
La pelarem, sempre, per a tirar el sofregit. Peladeta la tomaqueta d'all, ho sofregirem, tirarem una miqueta de pimentó, de pot, que el tenim aquí, això de polvo, i un ratxet de vi blanc. Quan estigui tot així, tot carameladet, tirarem la lliçaleta, el lliçal, i una miquinya d'aigua, no arribar a cobrir-ho, i taparem la cassoleta per a que bulli. Del suquet bullirà per cap, està tapat, bullirà cap dalt i farà tot un coloret roger molt guapet. Després destaparem i en 10 minuts 10-12 minuts i tenim prou.
L'hem de deixar bullir molt de rato?
10-12 minuts.
10-12 minuts.
Des de que arrenca el bull.
Des de que arrenca el bull. I l'hem de tindre destapat després algun ratet o no?
Sí, això a més, per arrencar el bull, perquè el mull, perquè pel color, se poden tombar també. Però com que si tapes el caldero, tapem la cassoleta.
L'aigua torna per avall.
L'aigua bull cap dalt i posa tot el peix del mateix color. Ja no veus una cosa. Només és pel color, eh?
Molt bé, però sempre ha d'estar tapat o al final, els últims minutets...
Només quan arrenca el bull, tapat. Ell bullirà, pujarà cap dalt l'odre, llavors destapat.
I llavors destapat.
Sí. Quan hagi mullat el peix del coloret del caldo...
Molt bé. I des de que arrenca el bull... 10-12
minuts. I al tant en l'aigua no posen massa. Jo avui no em poso. Avui no em poso. Però també de quan en quan li poso una miqueta de picant.
Molt
bé. Una indireta, però poquet. Allò que se sentia, el suquet. Que se senti una miqueta picant, perquè si fares un traguet d'aigua, millor.
M'ho sentirà el metge.
Molt bé. Vinga, doncs. Fins al pròxim programa.
L'acordió del Grumet.
A l'acordió del Grumet, avui el tema se'n diu bocadillo d'atún. Se'n fan dir els infants terribles de Canet. Són el grup Bomben.
Llevo corre cuita, torrada d'hostal rica amb una bona truita. Si amb aquest desdejuni no m'he quedat prou tip, a mig matí una entrepà de fuet de vi per fer l'aperitiu, unes anxoves de l'escala i olives arbequines per anar obrint la gana. A l'hora de dinar sobre les dues més o menys, una plata sencera de gamba del Port d'Arenys.
Dieta catalana, dieta variada, no te l'acabaràs perquè té infinitat de plats. Deus qualificades, molt ben considerades.
Baixar l'assunto, un bon colp de moscatell, que sigui de la terra per no fer mal al cervell. A mitja tarda, quatre ballenes de Reus, si són d'un altre indret, no té ni cap ni peus. A l'hora de sopar, la cosa canvia amunt, m'agrada seure a taula quan es fan les 9 en punt. La dieta catalana te la pots fotre pel cul, a mi el que em mol és un bon
bocadillo de ton. Bocadillo de ton. Catalana, dieta variada, no te l'acabaràs perquè té infinitat de plats. Deus qualificades, molt ben considerades. No diguis disparats.
L'entrecot i la poma, vull que siguin de Girona. Vedella d'Argentina, tu deus estar de broma. Mató de Montserrat, torronacos de Gramunt, però a mi el que em mol és un bon
bocadillo de ton. Bocadillo de ton.
Se'n feina, xarrup de ratafia per després de la becaina. De coses delicioses com aquestes n'hi ha un munt, però a mi el que mol és un bon
bocadillo de ton. Bocadillo de ton. Bocadillo de ton. Bocadillo de ton.
Bon bocadillo i un bon.
Bocadillo de ton. Bocadillo de ton.
Panorama Nàutic.
Aquesta setmana hem convidat al Blau Marí a l'Andreu Clarós, que és el president de la Federació Catalana per a la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial, donat que tenim ja en l'horitzó la desena trobada de vela llatina al Golf de Sant Jordi. Senyor Clarós, benvingut al Blau Marí. Com estem?
Molt bé. Gràcies a vosaltres. I a punt de començar la dècima trobada.
Suposo que ja tot preparat, no? Anant polint detalls, no?
Sí, pràcticament aquest cap de setmana hem de ja acabar de lligar tot, però el programa està ja definit i les idees de la navegada també. Ens pot fallar posar el temps, amb la qual hem de tenir recursos i alternatives, però que tot això sempre entra dintre del plan B amb aquest tipus de trobades on la meteorologia sempre té l'última paraula.
Una trobada que té com a base l'Ametlla de Mar, que organitza l'Associació de Vela Llatina de la Cala i que es durà a terme els dies 3, 4 i 5 de juliol, no?
Correcte. Enguany farà 10 anys d'aquella primera que vam fer, el 2006, coincidint amb el Dia del Pescador i els Oficis de la Mar. Va ser una trobada que la vam crear bàsicament per poder nodrir d'embarcacions a l'obra de teatre que es feia a la platja. I, bueno, hem continuat, hi ha hagut molta demanda, hi ha hagut moltíssima participació en tots aquests 10 anys, hem fet contactes nacionals i internacionals, concretament l'any passat doncs, vam fer una associació, un agermanament amb la societat de vela llatina més important de França, la de Sanary-sur-Mer, i aquest any doncs, està anunciat algú que vindrà de França, també de tot el que és la costa catalana i de València.
Anem per parts. Divendres, dia 3 de juliol, està prevista l'arribada de la major part de les embarcacions al moll de la Confraria Vella de Pescadors de l'Ametlla de Mar, no?
Exactament. Penseu que les embarcacions grans poden venir navegant, o han de venir navegant, perquè és difícil remolcar-les per terra, però les petites és més pràctic, ràpid, portar-les amb cotxe. D'aquesta manera, el divendres dia 3, a la tarda nit, és quan es convoca la gent que van arribant. Alguna pot arribar el dissabte d'hora al matí, però bàsicament la majoria seran el divendres per la tarda, on se'ls farà doncs, un sopar d'agermanament i d'introducció per passar ja l'endemà, el dissabte, el dia de la festa gran.
Un dia, dissabte, dia 4 de juliol, que heu quedat de reunir patrons i tot plegat al voltant de 11:15 del matí, no?
Sí. Aquella hora, un cop ja esmorzats, es fa la reunió de patrons per decidir, segons el temps, els plans a seguir. En principi, està previst una navegada que estarà dedicada a un dels companys que ens va deixar aquest any, l'Oriol Llongueres, i serà fer rumbo a l'Ampolla, dinant allà i tornar després a la cala. L'arribada a l'hora de prevista, arribar a l'Ametlla al port, és al voltant de les 6 de la tarda, temps perquè la gent es pugui deixar l'embarcació, amarrar-la bé, canviar-se, preparar-se, i llavors tenim una cosa que crec molt, molt interessant enguany, i és la participació de la nostra regatista, l'Anna Corbella. Anna Corbella, que és una dona emprenedora, una dona que ha fet navegació en solitari, que ha fet la mitja transat, ha arribat fins al Brasil, i que amb una embarcació molt petita, i que d'alguna manera ens ha semblat interessant perquè recorda a l'esperit d'aquelles persones, d'aquells pescadors que sortien sols amb una embarcació, feien moltes milles i igual no podien tornar fins a 48 hores o 72 hores després de que havien sortit. I perquè ens expliqui una mica aquesta sensació, la sensació de solitud o d'aventura que comporta aquesta navegació. I en acabat farem el sopar d'agermanament amb tots els membres participants a la trobada. Jo calculo que vinguem a ser entre tots els membres i autoritats al voltant entre uns 150 persones i es farà el sopar.
Comentaves que havíeu dedicat la navegada de dissabte a l'Oriol Llongueres, un company vostre d'activitats, no? Sí. Qui era l'Oriol Llongueres?
L'Oriol és un personatge molt especial. L'Oriol ha sigut una de les persones que més ha sabut de navegar a vela llatina. És una persona que emprenedora, que des del primer dia... Jo vaig conèixer al port de Fornells, a Menorca, fa molts anys, i des del primer moment ens vam, va haver-hi bona sintonia, em va convidar a navegar, a sortir a pescar, vam fer durant diversos anys, i quan va arribar el 2006 per l'organització del Dia del Pescador, el vaig contactar i ell va ser el que em va presentar a tothom, i gràcies, puc dir que gràcies a ell, doncs vam poder muntar la trobada a l'Ametlla de Mar. Per això, què menys que aquest any, que per una malaltia, diem tonta, perquè per una pneumonia ens l'ha relatat, li volem dedicar aquesta navegada i unes mostres d'afecte per part de tots.
Suposo que és tot un luxe comptar amb aquesta conferència de l'Anna Corbella, no?
Per suposat. És algo que realment això ha sigut, puc dir-ho, que ha sigut gràcies a l'ajut de GAES, de la Casa de Pròtesis Auditives, que han tingut la delicadesa d'ajudar-nos per organitzar-ho, contactar-lo. Ells són sponsors de l'Anna Corbella i, per tant, doncs, ens han ajudat a incloure la seva actuació dintre del nostre programa.
I després, pel que veiem, de cara a diumenge hi ha prevista una altra activitat més tradicional, més tècnica, no?
Bueno, n'hi ha dos. De fet, n'hi ha dos. Una, bateig de mar per tothom que vulgui pujar amb una embarcació de vela llatina i els hi donarem una volta per dintre del moll. Crec que hem d'acostar d'alguna manera les embarcacions i la navegació tradicional a les noves generacions. Si no som capaços d'aconseguir que hi hagi una renovació generacional, estem perduts, perquè arribarà un dia que tot això s'acaba. Per tant, aquí està el ganxo que hem d'aconseguir amb la gent jove per que pugin, que ho vegin, que ho disfrutin i començar a crear escola en aquest ambient. I per una altra banda, hi ha l'Associació d'Amics del Museu Marítim de Barcelona que ens ensenyaran com aixecar un plànol, com fer un plànol d'una embarcació ja feta. A l'antiguitat, el mestre d'aixa no utilitzava mai plànols. Com a màxim, utilitzava les mides que ell tenia al cap i un mig casco que estava present a tots els tallers, on s'ensenyava en el possible comprador o la persona que volia desitjava la barca com quedaria, perquè veiés una mica la línia i les proporcions. El resto anava una miqueta a la iniciativa del mestre d'aixa, però sempre sense plànols. Avui en dia això és inviable i qualsevol cosa que es vulgui fer ho hem de fer amb planells, i és el moment en el qual ensenyarem a tots els membres que puguin assistir com fer-ho, perquè probablement ells mateixos podran aixecar els seus propis planells de les seves embarcacions.
Quanta gent espereu? És a dir, quants vaixells de vela tradicionals espereu a la participació d'aquesta trobada?
Sobre una vintena. Una vintena d'embarcacions, ja dic que venen des de la Bufera fins a l'Escala confirmades, i hi ha un avís que també ens vindrien de França, però que encara hem d'ultimar, perquè la distància és molta i tenen que acabar-ho de concretar.
Vostè és el president de la Federació Catalana per a la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial. Tot i que la major part de les activitats que organitzen en el litoral, en el mar, no?
Correcte, correcte. Pensem una cosa, que quan parlem de patrimoni marítim i fluvial no parlem només d'embarcacions, parlem de tot. Parlem tant de les xarxes com de la forma de pescar, la part de marinera, la cuina, els espais portuaris, qualsevol cosa que pugui fer referència a el que és pròpiament patrimoni marítim i fluvial. El que passa que potser el que ha sigut sempre més vistós i ha tingut més accés la gent ha sigut a les embarcacions a nivell de platja i de mar. Però, en canvi, des de la federació estem lluitant perquè l'objectiu de fluvial sigui més realitat, i és per això que proposem que pel 2017, que serà la propera festa de la Federació Catalana, enguany ha sigut a Cambrils, el mes de maig, el 2007 la puguem fer ja reflectida directament en el riu, fer activitats en el riu, perquè creiem que és just, perquè a més hi ha molt de patrimoni en allà, i perquè hem de començar també a aglutinar gent del riu que estigui dintre de la federació.
Andreu Clarós, president d'aquesta federació, la Federació Catalana per a la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial. Moltes gràcies per atendre'ns i esperem que aquesta desena trobada sigui un èxit. 10 anys pareixen pocs, però en aquest camp comencen a fer patxoca, i desitgem pues, això, que aquesta trobada vagi creixent, senyor Clarós.
Moltíssimes gràcies per temps dedicat, per la difusió i també per els desitjos, i esperem que sí, que realment siguem capaços d'aglutinar tot el que representa aquest patrimoni marítim i fluvial, i sobretot enamorar la gent, el públic, el client que tenim en aquest moment, perquè participi, i si més no, perquè hi pensi i ens pugui ajudar amb totes les properes activitats.
Plàncton.
Aurora Requena, què tal? Com estem a Plàncton? Bé?
Bé, estem bé.
Bueno, avui, nova espècie. Uh-huh. Una espècie, no, pel que veig, amb una certa etiqueta penjada de perillositat, no?
Sí, de perillositat, de però, por... Sí,
però
sí.
No ho és tant, no? En la major
bueno,
part dels casos...
La major part del temps no ho és.
Vinga, no estem parlant de cap tauró,
no?
Ni de cap piranya, tampoc, ni res de res, eh?
No, estem parlant dels espets.
Dels espets o barracudes, no?
Barracudes del Mediterrani, sí, també hi ha gent que es refereix a elles així, que és una espècie pròpia del nostre mar Mediterrani.
Tot i que també s'ubica molt en altres mars, no?
Sí, serien altres espècies diferents, però sí, ens trobem barracudes al Carib, no?, i a mars càlids, sí, efectivament.
Vinga, comencem amb el nom científic.
Molt bé, la nostra és ui. Si faraena.
Molt bé, repetim. És que el nom se diu dos vegades, no és que té que...
Ah, no, que a vegades me'n tranco, però no. Això és que és el mateix gènere i el mateix epítet.
Si faraena. Vinga, l'espet.
Molt bé, doncs l'espet, que dona nom a més d'un xiringuito, no?, en el nostre litoral, pues, com comentàvem, és una espècie pròpia de les nostres aigües i que és vista pels bussejadors i practicants d'esnorquil, que és relativament fàcil poder-la veure, i també és pescada de manera esportiva i professional, no? És a dir, que tenim un contacte molt directe amb aquesta espècie, a pesar d'aquests esports que tinguem.
Per la gent que no l'ha vist, que no
és
fa esnorquil, com és?
Allargat, pot arribar a fer 1 metre, 70 centímetres, i estem parlant d'un bitxo grandet. Té el cos així com en forma de fus, no? Així com una miqueta arrodonit en la part central, i té una cua en forma de V baixa, que és bastant pronunciada, ¿vale?, que també és com un tret, una característica seva. Tot això, com el cop és molt allargat, i el cap és també allargat i gran, i té també uns ulls d'aquests així dels peixos, no?, oberts, que et miren que no saps ben bé què vol dir, una miqueta inquietant. I bueno, en el cos té unes, que és de color gris, té aquestes ratlles, no?, unes 20 ratlles o bandes transversals més fosques, que també amb aquesta forma que té així de fus i amb aquestes taques és com molt característic, no?, d'aquesta espècie. És aquesta forma que té, que és bastant hidrodinàmica, no?, i que fa d'aquest animal un bon nedador.
A més, no va mai sol, no?, per ell?
Bueno, a vegades te la trobes en grups, a propet de les roques, 15-20 individus, per exemple, i quan són adults es viuen a les aigües profundes, però a la part superficial, val? Quasi sempre es mouen en un rang entre superfície i els 100 metres. Hi ha alguns puestos molt famosos de fer immersions, com a Cabo de Palos, a Múrcia, que te les pots trobar per centenars, en pocs metres de superfície, nedant així contracorrent, a més que sembla que estan quietes, evidentment no ho estan, perquè si no la corrent se les emportaria, però porten aquest moviment, que tu les mires i te sembla que estan totes quietes, orientades, no?, mirant cap on ve la corrent, de manera totalment estàtica, i realment, des del punt de vista del bussejador, és un espectacle, perquè és brutal, no? Una quantitat d'animals així tan grans, no?, i és bastant espectacular.
Tenen alguna època que es veuen més que d'altres o no?
Doncs sí, pel snorkelero que fa snorkel a l'estiu, doncs, i que es queda així a prop de la costa, també es poden trobar alguns exemples sols, no?, nedant ràpidament pel fons. S'apropen durant l'estiu per posar ous a la costa. Evidentment són zones més protegides, no?, que mar més obert, i així els ous i les larves, pues, ja tenen una petita protecció quan els seus primers passos de vida, no? I és llavors en aquest moment on podem veure també els alevins, molt a prop de la costa, els alevins dels espets, que són igual que els adults, en aquesta mida, van en grupets petits, i també tenen aquest comportament que sembla que estan com penjats del mig de l'aigua, no? Que no es mouen gaire. i són bastant tranquils, això si no els molesta. Si es comences a molestar es veuen perfectament ja que són uns bitxos molt bons nedadors i surten nadant superràpid i en un no res ja s'has perdut.
Doncs avui hem parlat de l'Aspet, o si li volem donar un caire més cinematogràfic o literari podem dir barracuda, però bueno, no deixen de ser els aspets que hem tingut tota la vida aquí a les nostres mars. Aurora, moltes gràcies.
Molt bé.
L'Arjau.
Un arjau que avui el Manel de Ramon dedica a l'àmbit musical.
Doncs avui al Blau Marí anem a parlar de música, una música doncs força diferent de la que ens parlarà Pol Massó. Ell és el teclista i també cantant dels Enfants Terribles de Canet de Mar. Pol, què tal? Benvingut.
Molt bé, bon dia.
Anem a parlar d'aquest tema relacionat amb la mar, amb aquesta música que feu des de Canet de Mar, i en concret d'un tema, un tema que es diu Bocadillo d'Atún.
D'Atún.
Aquest títol suposo que correspon a donar a conèixer una mica o posar damunt la taula aquests barbarismes, no?, que utilitzem amb el nostre idioma.
Exactament. De fet, és una oda al barbarisme, aquest tema, no? És com un... Des de Bonvent sempre defensem molt l'ús de la llengua catalana com com una bona eina, i precisament aquest tema volia fer una denúncia, no, una petita gràcia als grans barbarismes que fem servir a vegades en la llengua catalana, fruit de la gran influència que tenim del castellà a la nostra llengua.
Aquest disc, Bocadillo d'Atún, pertany a un treball que després s'inclourà en una recopilació de temes, o és una cançó, diguem-hi, que anirà per si sola?
Hem tret aquest tema com a single d'una maqueta que hem gravat ara durant la primavera, que es diu Denominació d'Origen Protegida Peix Salat de Canet de Mar. I això és un preàmbul del disc que tenim pensat gravar passat l'estiu. Amb els calés que vam poder reunir durant l'hivern passat vam fer aquesta maqueteta de quatre temes, que hi ha un tema de, per exemple, un poema musicat de Josep Maria de Serra, un altre de Pepe Sales, i bueno, per poder ensenyar una mica a la gent que ja ens segueix una mica pel Maresme, de què va això de Bonvent, i al desembre tenim pensat inclús els temes que més ens funcionen d'aquesta maqueta, regravar-los amb una mica més de qualitat per fer un disc complet, un treball sencer de 10 o 11 temes.
Molt bé, aquest grup Bonvent denomina peix salat en un tipus de música, per això vosaltres dieu denominació d'origen peix salat. Utilitzeu aquesta paraula marinera per definir un tipus de música?
Bueno, el peix salat significa una mica el que vulgueu, però per explicar-se de què va una mica, és com una... les lletres, diguem-ne, són una mica cançó d'autor, però amb una clau ballada, un clau de fang, més aviat. Tot i que no definim ni definirem mai la nostra música com a fang, perquè és una mica més mariner, una mica més pop en si.
Seria, estava el pop agrícola dels pets, però seria el pop mariner.
Exactament.
De vora mar, de vora mar. Perquè influeix molt estar al costat del mar a l'hora de fer la vostra música, a l'hora de buscar els matisos de les cançons?
Home, pensa que nosaltres quan estem assajant o inclús escrivint algunes lletres, on estem assajant estem a un tornet que hi ha a Canet, que tenim vistes al mar, i segurament això afecta, no? Igual que hi ha els grups usonencs que també tenen molta tirada quan estan composant, estan rodejats de prat, també els deu afectar una mica. Doncs nosaltres que el cop d'aire aquest que tenim a prop de mar, de tramuntana, també es deu afectar, segurament, sí.
Aquest bocadillo d'atún, suposo que inspirat, vist des del Turonet, les platges de Canet, amb els turistes, vol ser una cançó d'estiu?
Sí, home, és molt marinera, molt mediterrània i molt fresca. Tot i que també ens agradaria que quan arribi l'hivern segueixi sonant.
Aquí tant. El que segurament a l'hivern podria sonar també sinó altres temes, perquè vosaltres crec que heu fet cançons partint de textos d'Ovidi Montllor, de Pep Sales com dies, d'Edgar Massagú o de Josep Maria de Segarra, no?
Exacte. Com que ja he dit al començament, l'ús de la llengua catalana en si ens agrada, una cosa que ens agrada reivindicar. I per començar el projecte nosaltres teníem uns poetes com aquests que anomenes, que sempre ens han agradat molt la seva manera d'escriure i tal. Clar, escriure com aquesta gent per nosaltres és impossible, nosaltres no som escriptors, nosaltres fem un esforç per fer lletres però bueno, representa que aquests autors que escrivien en llengua catalana i un punt satíric, que és la cosa que és per on ens agrada encaminar les nostres cançons, doncs era un punt de partida interessant i per començar vam partir de fa un poema de Josep Maria Sagarra, un d'Ovidi Montllor, un de Pepe Sales, per, bueno, per veure com rebia la gent també aquest punt. I també fer una mica d'homenatge a grans escriptors del nostre país que ens han, bueno, que ens han inspirat i que ens agraden, a més a més.
Com surt la idea de fer aquest bocadillo d'atún?
Si et soc sincer, en aquesta lletra tenia ganes de dir bocadillo d'atún amb un micro, perquè és com que és el colmo dels barbarismes, no? Perquè ja no és... En català no tenim ni el bocadillo ni l'atún.
Sí, sí, un entrepà de tonyina no, un bocadillo d'atún.
Exacte, i a més, aquí baix segur que ho hem fet moltes vegades, bocadillo d'atún, o bocadillo del que sigui, o una amanida d'atún, no?
Sí, sí, sí.
Barrejar aquests dos conceptes em venia molt de gust, i vaig, també per relacionar-ho una mica amb la temàtica aquesta que estàvem parlant, dels poemes satírics, i sempre que hi hagi un punt de sentit de l'humor a les lletres, doncs barrejar el punt d'aquest barbarisme i fer una mica d'homenatge a les denominacions d'origen que hi ha per Catalunya, que són genials.
Quins a més de bocadillo d'atún, la cançó quins barbarismes més utilitza? Tu que ets el cantant.
Cap ni un.
Només bocadillo d'atún.
Només bocadillo d'atún.
Molt bé.
Més, i espero no posar-ne cap més lletra, perquè volia posar molt d'èmfasi en aquest i... La resta, per mi, la idea... Bueno, de fet, jo sóc el lletrista d'aquesta cançó, però realment el que està fent lletres som tots, i inclús tenim un poeta de Barcelona, que és l'Edgar Massegú, que també ens ajuda a vegades a escriure algunes coses o ens dona consells. Vull dir, però en general, bon vent, la idea que tenim és de fer de la lletra de la llengua catalana un no sé com explicar-ho.
Un vehicle de comunicació.
Exactament, i fer-ne un molt bon ús i que sempre sigui utilitzar vocabulari ric, perquè creiem que és important que hi sigui això.
Doncs avui hem parlat amb Pol Masó, de Bon Vent, iniciativa musical, amb aquest títol que pot ser cançó d'estiu, Bocadillo d'Atún. Pol, moltíssimes gràcies, enhorabona, que sigui tot un èxit.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Encantat de saludar-vos.
Gràcies, Manel, i també gràcies a la gent de Bon Vent i salutacions a la gent del Maresme i de la zona de Canet. Ho hem de deixar aquí. Ja hem passat el temps que havíem dedicat a totes les temàtiques d'avui, per tant, posarem punt i final al Blau Marí d'avui. Com sempre, agraint-vos la vostra atenció i la vostra confiança. Iniciàvem aquest espai parlant de la comercialització i l'etiquetatge del peix. Ho fèiem amb Carlos Galve, president del Gremi de Peixaters de Catalunya. El Joan Argentó i el Rafael Martí ens han explicat com es pesca senyint el porrasso. I al Rancho Borde ens han preparat un suquet de lliçal d'aquest de roca. A l'acordió del Grumet rebíem la música de Bon Vent, recordem, des del Maresme, i aquest peix salat, aquesta música marinera i aquest prototip anomenat bocadillo d'atún. Aquesta setmana a Panorama Nàutic hem parlat de la desena trobada de vela llatina al Golf de Sant Jordi amb Andreu Clarós, president de la Federació Catalana per a la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial, que tindrà lloc del 3 al 5 de juliol a la Mella de Mar. L'Aurora Requena ens ha tensat l'espet o barracuda. I com hem sentit el Manel de Ramon parlant amb el Pol Masó, lletrista del grup Bon Vent, sobre aquest videoclip, aquest tema nou, aquesta maqueta anomenada Bocadillo d'Atún. Res més, ho deixem aquí. Tornem la pròxima setmana. Adéu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Allau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.